Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 8 minuts. Els ducs ho tenen dur avui dia. Ho tenen dur a Montblanc, que no volen que el príncep Felip ostenti el títol que acompanya aquesta vila ducal. A Palma demanen, en canvi, que el seu cunyat, el duc de Palma, que és un eufemisme d'Iñaki Urdangarín, torni els diners i li entri les plaques dels carrers. Lluny del foc, el cas Urdangarín, que ha tocat de ple al Palau de la Sarsuela, fins que ha quedat imputada l'infanta Cristina, fa fins i tot mal a la marca Espanya, segons que han dit avui membres del govern espanyol, el ministre García Margallo, que afirma que la imputació de l'infanta causa gran preocupació al Partit Popular i al govern central. Fins ara semblava que li feia mal el procés sobiranista, així ho havien dit els responsables de la marca Espanya. Ara també la corrupció i la de la Casa Reial, la presumpta, que pel Financial Times és ja un senyal que la corrupció a Espanya és a totes les institucions. No sé si la marca Espanya, però és clar que el cas Nós, i com es diguin les altres filials d'Urdangarín i Torres, qui ens fa mal és a tots plegats. Els contribuents, perquè no us penseu que Jaume Mata o Francisco Camps o Rita Barberà els donessin els diners de la seva butxaca per les seves propostes esportives. Aquests diners són també com els de les comissions que es desvien a partits, dietes, bancs i altres empastifades de la ciutadania surten vaja dels nostres impostos. Ja siguin a Suïssa, siguin a Palma, a Palma Arena, o al Palau de la Música. Sempre s'ha dit que els membres de la família reial són molt normals, són molt humans. És ben cert que fan com tothom que trepitja moqueta i que va en cotxe oficial. La temptació, sembla, és massa forta. Alguna cosa haurà de fer, doncs, la infanta i el seu pare, el rei, si és que volen restituir un polsim de crèdit i de popularitat i de sentit a la seva institució. Perquè, és clar, què ha de fer la infanta en un cas com la seva imputació? Els diputats, per exemple, no pleguen, mantenen l'escó, però s'aparten de les responsabilitats dels seus partits, si és que en tenen. S'ha d'apartar la infanta de la línia successòria de la Casa Reial i el rei ha de donar explicacions de les herències de son pare i de les activitats lobístiques de les seves amistats femenines al Congrés dels Diputats? A l'oracle d'aquest dijous 4 d'abril us parlem amb el rerefons de la protesta dels companys de Catalunya Ràdio que avui es fa pel fet que s'hagi prescindit dels corresponsals freelance que fins ara cobrien el territori i que en el nou model d'informació territorial de Catalunya Ràdio farà personal de la casa. Forma part també d'aquest present que ens toca viure, d'aquest present que tenim a un pam. Vicent Partal, bona tarda, què tal? El nostre convidat a un pam de la independència, com estàs?
Jo bé.
A VilaWeb, esteu bé?
Sí, bé, de moment aguantem.
Perfecte. Doncs...
Bona vesprada, per cert.
Bona vesprada. Vicent Partal, director de VilaWeb, autor d'aquest llibre que esmentem i que avui presentem, a un pam de la independència i tot per RBA la Magrana. Hem vist que ets prou maniàtic, no?
Jo soc maniàtic?
Hem vist avui el teu article al diari El Punt Avui.
Ah, sí. No, tinc manies, no és el mateix. Tindre manies que ser maniàtic no és el mateix.
No és el mateix.
Tinc mania per la història, mania per Àfrica, però això és...
I al final resulta que tot és mentida, perquè dius, quan repasses la història no acabem de saber...
Expliquem-ho, perquè si no els oients no s'entenen de res. O sigui, sí. En l'article que faig...
Parles de Lord David Lee.
Parle de que un lord ahir va dir que a Patrice Lumumba, el dels pares de la independència... el que ara en diuen Zaire, el va assassinar l'MI6, que és un dels serveis secrets britànics, cosa que ningú havíem sospitat mai. Bèlgica havia dit, s'havia declarat moralment culpable, era la potència colonitzadora. Tots havíem dit en algun moment que segurament la CIA estaria pel mig, perquè era molt d'esquerres el tal Lumumba, però no sabíem que havia estat Gran Bretanya l'executora.
L'executora, no?
I dir que, clar, que aquestes coses que ens enterem, jo què sé, 50 o 60 anys després, això és el 61...
I això què vol dir? Que en el present és difícil de saber la veritat de tot plegat?
No sé. Sí, clar. No, jo el que em pregunto és quines coses ens enterarem de 60 anys, no nosaltres, que segurament ja no estarem, però quines coses que estan passant avui de 60 anys ens les explicaran d'una manera que si les hagueren explicat avui, igual ens hagueren encès en flames. Clar, és tot això del rei,
Sí, sí. Ara estirem. Serà curiós saber què se sap d'aquí 60 anys d'això que ara tenim a les portes del jutjat per la Mare de Montserrat. Si el fiscal anticorrupció no ho impedeix, que ja és l'altra paradoxa d'aquest present que vivim. Dèiem, però, que Vicent Partal és avui amb nosaltres a propòsit d'aquest a un pam de la independència que presenta el perfil a un Sant Jordi que serà també no sé si molt reivindicatiu o molt reflexiu al voltant d'aquest procés que també vivim i que va arrencar amb la manifestació de l'11, bueno, no va arrencar amb la manifestació de l'11 de setembre, sinó que va arrencar molt abans, no?
El que va esclatar amb la manifestació, segurament, sí.
Sembla Sant Jordi molt reivindicatiu.
Sembla ser que sí, que bueno, forma part també de la situació del país, no? El país està expectant, està mobilitzat, està en ganes de traure's la feina de les mans, vol saber com, i per tant és normal que apareguin molts llibres on, bueno, jo en el meu cas explique com hi hem arribat, explique la meva experiència personal, perquè jo com a periodista he viscut diverses independències i això, doncs, en el context actual...
Algunes fins i tot, és divertit. Em sembla que era la de Lituània, no? Vas veure en primera persona trucada a la Unió Europea, com se'ls deia que vostès quedaran fora.
No entrarien mai a la Unió Europea, sí, estava entrevistant el vicepresident de Lituània al Parlament, assetjat per les tropes russes, per paracaigudistes russos, per cert, que feien molt mala pinta, i clar, parlava en lituà, i no vaig entendre què passava, però vaig veure clarament que se li tornava la cara blanca, vaig pensar ara entren els amics de baix,
paracaigudistes,
i després em va explicar que no, que era el president que li estava explicant, que acaba de trucar Delors en aquell moment, i que li estava anunciant que com l'estabilitat del món era clau, la Unió Soviètica no es podia trencar, i que per tant que sapigués sobretot que mai de la vida Lituània formaria part de la Unió Europea.
Que són arguments recurrents?
Sí, amb la qual cosa diguem que ara estic molt tranquil quan sent dues coses d'aquestes. No m'espanta gens.
En el moment inicial també es va portar cap a aquesta idea, vaja, que va acabant de sortir, no? Quedar-se exclòs del món, no? Emancipar-se vol dir gairebé desaparèixer dels mapes.
Sí, n'hi ha mites que tothom els usa, són poc originals, eh? N'hi ha coses, allò, que acabaràs al Pleistoceni superior, que no menjaràs, que tot el món estarà en contra, fins que comences a trobar-te casos. Per exemple, sempre explica un alt funcionari polonès, molt alt, que fa un grapat d'anys ja, em va dir, escolta, si
Jaruzelski?
Sí, no. Si vostès, aquest era...
No era funcionari.
No era funcionari. Si vostès fan independència, tenen el nostre vot. I vaig pensar jo en seguida, allò, polacos... Per què, no?
I aquests lligams.
Em va dir, no, és molt fàcil. Diu, nosaltres som el cinquè país de la Unió Europea, si vostès se'n van d'Espanya passem a ser el quart. Això vol dir que tenim més calés, tenim més representació, tenim més... Per tant, escolta, al final els estats es mouen per interessos.
Per interessos.
I per tant, creure que n'hi haurà una conxorxa universal i global en contra nostra és no haver entès com funciona el món.
Però de la mateixa manera, pensar que tothom et donarà el teu vot també és no entendre com va el món.
No,
que tothom en riurà la gràcia de passar a ser un nou estat.
No. Serà, jo penso que serà un procés senzill, normal. No, jo crec que ara un poc Espanya està païnt el dol i estan molt, molt enfadats i molt això, però que acabaran entenent que no tenen més remei. Fins i tot a mi no m'estranyaria gens que acabarem fent un referèndum acordat, perquè és que tampoc tenen moltes més possibilitats. És a dir, quan fan aquestes propostes, us tirarem fora de la Unió Europea, i per on passaran els vostres productes? Si Espanya es tira de la Unió Europea, tindrà que passar dos fronteres, una al Canari i una a la Jonquera, i pagar dos vegades. Vull dir, és que és tan absurd tot plegat que jo crec que un cop disminuït el dol que tenen, se n'adonaran d'una cosa racional, que és que si accepten un referèndum tenen un 50% de possibilitats de guanyar. I si no l'accepten, tenen un zero.
Bueno, és una altra estratègia, no? Esperar que tot es podreixi, que la divisió i l'ofec econòmic s'estengui, i que aquest futur, que potser algú pot dibuixar com més de progrés i més ric, si som independents, tingui un present, en fi, doncs, de retallades, d'acomiadaments, del sector públic, als hospitals, als mitjans de comunicació, a les escoles, no? I que diguis...
No, la situació...
Doncs cobrin l'aixeta.
Sí, la situació evidentment és dura, però, per exemple, en l'actitud que estan tenint ara d'obrir l'aixeta, no és ja perquè hagi de passar res, ni perquè no crec jo que n'hi hagi cap pacte secret, ni coses d'aquestes que s'insinuen, sinó una cosa més simple, que és que ells mateixos estan ofegant ells mateixos. El gran problema que té Espanya, jo crec que Espanya té dos problemes. Un d'històric, és que té por als ciutadans, i amb això s'arma uns líos de por. I un altre, que és que si ofega Catalunya es mata ella, és un suïcidi.
Però seguint aquest raonament, si perd Catalunya també es mata.
No, sí, ho fa d'una manera acordada i en la qual aquesta pèrdua en un entorn com la Unió Europea no és una pèrdua, diguem, total, sinó que és una pèrdua interdependent, com ho són tots de la Unió Europea. I la solució, la millor solució per a Espanya és la independència de Catalunya, acordada. La independència de Catalunya traumàtica és la pitjor solució per a Espanya.
Doncs avui tibarem d'aquest fil, que lògicament també és present en la política catalana i espanyola, lògicament també passarem per Palma i per la Sarsuela i per altres punts d'interès que puguin anar sorgint a la conversa. Salut, Manuel Cuyàs.
Hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Periodista del diari El Punt Avui.
Sí, content de sentir el que diuen per tal, perquè com que jo tot això no ho veig tan clar i ho veu tan claríssim.
Tu veus claríssim doncs que la gent sap qui és l'Apel·les Mestres.
Sí, jo crec, jo crec que no, que no ho saben. Jo lamento que no ho sàpiguen.
Els estudiants...
Això també ho vaig explicar, és com en Partal vaig explicar. Avui publico un article al Punt Avui.
Dels tres grans escriptors espanyols.
Exacte.
Avui el Xavi Sergú el tenim content.
Exacte. Gregorio Morán a La Vanguardia.
La Gregorio Morán deia a La Vanguardia la setmana passada, el dissabte passat, que tenia un mestre, que hi havia un mestre Astúries, que feia un exercici que explicava literatura i deia que hi havia tres grans escriptors a Espanya. Unamuno 1, Galdós 2 i Apel·les Mestres 3.
És una regla mnemotècnica.
Sí, una regla mnemotècnica. Sí, sí. I en Gregorio Morán es preguntava quants professors i alumnes catalans actualment saben qui és l'Apel·les Mestres. I jo em faig una altra pregunta. Quants professors d'Astúries o de qualsevol punt d'Espanya avui expliquen un autor català, viu o mort? Jo em pregunto això. I el que penso és que una part de la desafecció és que no ho explica ningú. O sigui que nosaltres sí que som més o menys permeables a la cultura castellana, però que la cultura castellana, per molts encuentros i moltes coses que s'hagin fet, no és gens permeable a la cultura
els
catalana.
Els encuentros fins abans, almenys, no es deuen
que,
ni fer.
Que ho llegien en original, eh? O sigui, hi havia escriptors espanyols que llegien en original el català i mantenien correspondència amb els escriptors catalans. I això s'ha perdut absolutament. I llavors jo faig, un dia aprofito per reivindicar l'Apel·les Mestres. Perquè l'Apel·les Mestres... bueno, puc allargar una mica o no?
Sí.
Hi ha un llibre d'aquells en Totuany i en Pericay,
sí,
que expliquen...
La llengua.
No, el malentès del noucentisme. Que diuen que el noucentisme, que com que era tan elitista, va pujar tant al nivell del català escrit que només al final ens trobem una trampa, segons ells, que és que només podem donar Plas o Cabrés o alta literatura. I ells deien d'agafar, apostaven per agafar uns autors no tan alts, per exemple, ells posaven d'exemple en Robert Robert, que és un autor del segle XIX, que en Pla li agradava molt i que efectivament, Robert Robert es deia, i que efectivament...
Totes dues en bo?
Sí, sí, tot en bo. I llavors els Totuany i aquell deien que s'havia de reivindicar aquesta figura per fer un altre tipus de literatura més popular, més planera i tot això. I jo penso que es descuidaven un gran nom, que no era en Robert Robert. Ei, si és que estem d'acord amb aquesta tesi, que és l'Apel·les Mestres. L'Apel·les Mestres és una persona que escriu fantàsticament bé, però a un to menor que tots els grans mestres.
Més popular.
Més popular, que explica més a més coses populars, que les explica molt bé i amb molta gràcia i amb molt plasticisme, i penso que és un autor que s'ha de reivindicar. Hi ha llibres, vull dir, no costen de trobar, Home, s'ha d'anar a llibres de vell. Entenen en aquella llibreria que es diu Millà, sí, del carrer de Sant Pau,
de teatre,
que s'especifica en teatre, doncs també tenen llibres, i allà tenen el Coses Vistes, per exemple, de l'Apel·les Mestres,
que
jo recomano absolutament.
Coses Vistes.
I cançons. Oblidat de l'Apel·les Mestres, però era un gran autor de cançons.
I dibuixant.
I moltes cançons que donem per populars.
Sí, senyor, són de l'Apel·les Mestres.
Perdem molts llençols, Lluís.
T'agraeixo que m'hagis donat l'oportunitat de reivindicar la presó.
Això t'ho agraïm, nosaltres com a programa i els oients, que, en fi, que segur que penjarem. Laura, Marín, bona tarda.
Bona tarda.
Algun enllaç amb...
Ara buscarem l'article.
Coses Vistes i l'article, i això perquè la gent s'aficioni a Apel·les Mestres. Però costa això, costa, com a català, tenir els fonaments de la nostra pròpia cultura i a més, de les incorporades...
No, em sembla molt interessant aquest exemple de l'Apel·les Mestres, perquè sovint ens queixem, com acabem de fer ara mateix, de que fora no es llegeixin, no? I nosaltres mateixos desconeixem gran part de la nostra cultura.
Aquesta és la conclusió, no? Clar. Que hi ha un, exacte, que hi ha un desconeixement de les dues cultures,
sí, sí,
però encara és més fort que nosaltres desconeguem la nostra
pròpia.
L'Apel·les Mestres sigui un escriptor oblidat.
Sí. Bueno, i al costat de les peles mestres pues, tindríem pintors oblidats, artistes oblidats, en fi, tindríem masses coses oblidades. No?